Sentir bé és cosa de l'edat? Quins hàbits poden desembocar en problemes auditius? Hi ha uns auriculars que hauríem d'evitar? A la secció de salut d'avui parlem amb la tècnica audioprotètica Anna Rosa Mangas, que acaba d'obrir el centre auditiu castellà a la plaça del Calissó, el primer centre amb servei integral d'audiologia del municipi. La tenim a Ràdio Castellà. Anna Rosa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també saludem el company Guillem Plans. Bona tarda, Guillem.
Hola, bona tarda, Carme.
Bé, doncs, Anna Rosa, tot just acabeu d'obrir, per tant, benvinguts, felicitats, perquè sembla que la població necessita d'un servei com el vostre. Per què diries tu que és important per un municipi comptar amb un centre auditiu com aquest?
Correcte, Carme, és així. Bueno, primer de tot, us volia agrair a l'haver-me convidat al vostre programa. Per mi és un honor. Comenteu, bueno, sí, important un centre auditiu especialitzat integral. Molt necessari, Carme. És necessari que la població tingui al seu abast la facilitat per poder fer les seves revisions auditives, que més endavant explicarem, i les recomanacions. I és bàsic que el poble de Castellà del Vallès pugui tenir aquest tipus de servei. Fa molts anys que tenia aquest projecte en ment i per fi s'ha fet realitat.
Que bé. Integral, però per tots els públics, és a dir, els serveis que oferiu és per grans, per petits, per tot tipus de pacients?
Sí, Carme, és per tothom. És exceptuant el que són nens petits, recent nascuts, que això ja s'ocupa un altre tipus d'especialista en àmbit hospitalari, l'edat d'infància, edat de l'adolescència, adults, persones amb edat de vellesa, tot aquest tipus de clients pot acudir a un centre auditiu per poder fer una revisió de la seva audició i, en el cas que es necessités algun tipus de solució per algun tipus d'alteració, i pot trobar tot el tipus de solucions possibles.
Anna Rosa, igual que tots hauríem d'anar una vegada a l'any al dentista, o això ens diuen, de tant en tant també és important revisar-nos l'oïda? O només quan notem que alguna cosa no va bé?
És totalment d'acord amb Guillem. S'ha de fer la revisió anualment, és lo recomanat. No deixar passar més temps, no cal arribar a tenir algun tipus d'afectació o algun tipus de sintomatologia o de signe. És molt important detectar precoçment qualsevol tipus d'alteració. Per tant, molt recomanable, i per això els centres auditius especialitzats tenim aquesta gran tasca de poder oferir aquest servei de revisió.
En què consisteixen aquestes proves de revisió? Què oferiu?
Correcte. Aquestes proves, hi ha tot un protocol marcat de proves audiomètriques. Es fa una audiometria amb tons, una audiometria de la parla, que és molt important per saber quina comprensió té aquella persona, si es veu afectada. Després hi ha també proves d'imatges, una vitoscopia per poder detectar des d'un tap de cerumen o qualsevol coseta que pugui estar alterant la transmissió del so.
I podria ser que tinguéssim algun problema a l'oïda i no en fóssim conscients?
Totalment. Una persona, des que comença a tenir algun tipus de signe o símptoma que es posa de manifest al cap d'un temps, si allò es pot detectar precoçment amb les proves, és molt més fàcil d'abordar. Llavors, una persona potser no n'és conscient, portem un ritme de vida molt, molt fort. A nivell acústic estem rebent molts estímuls i és freqüent que se'ns escapin certs detalls. I a vegades ho podem donar la culpa que anem atabalats, falta de concentració, però realment és que comença a haver-hi algun problema en el nostre sistema auditiu.
Per exemple, quins problemes ens podríem trobar?
Una de les coses que ens està passant molt, que és la consulta que la gent ens acudeix al centre dient que pateix acúfens, que seria popularment dir, els sento xiulets i no hi ha xiulets a fora. I efectivament són els acúfens, que es coneixen com uns sorolls que no existeixen a l'exterior i poden venir deguts per diferents causes. No se'n coneix l'etiologia, però està molt relacionat amb un alt nivell d'estrès o una gran agressivitat a nivell sonora, ja sigui amb auriculars o diferents fonts acústiques.
D'aquí uns quants anys ens podríem trobar amb molts casos de joves que tenen problemes d'oïda derivats d'escoltar música totes hores amb auriculars?
Efectivament, Guillem. Avui en dia és molt freqüent, han canviat molt la nostra rutina. Qui no entra en un autobús o un transport públic i tothom va amb auriculars posats. Aquests auriculars estan emetent una mena d'inputs que són molt agradables, i és música, pot ser una pel·lícula, però tenim la tendència a augmentar aquest volum. Aquest volum vol dir que estem sobresaturant el nostre sistema auditiu i això pot repercutir a la llarga en algun tipus d'alteració.
Anna Rosa, parlem de prevenció. És a dir, segur que hi ha alguna recomanació que ens pots donar per cuidar la oïda i que tothom podria tenir en compte.
Totalment, Carme. Avui en dia, de fet, hi ha uns sistemes, hi ha molts dispositius, moltes aplicacions diferents en els nostres mòbils que portem, els quals és un avisador de quan portem els auriculars amb una intensitat que està a punt de sobrepassar el llindar de confort, és a dir, que pot arribar a ser perjudicial, ens avisa. De moment, aquest avisador, que és molt recomanable posar-lo, podem nosaltres ometre'l i continuar pujant el volum. S'està parlant, des de l'Organització Mundial de la Salut, el fet de poder realment vetar aquesta pujada d'intensitat i fer que els usuaris no puguin pujar. Això seria una mesura a nivell de prevenció. També hem de tenir en compte, ja parlant a nivell laboral, que és molt important, i gràcies a això hi ha les lleis de prevenció de riscos laborals que se n'ocupen, d'aquells treballadors que estan sotmesos a unes fonts emissores de soroll molt fortes durant moltes hores. I d'aquí sí que és veritat que avui en dia s'està fent una gran tasca a nivell de protectors sonors.
Mm-hmm. Per nosaltres, els periodistes, els que treballem a la ràdio, és molt important la oïda. Treballem amb auriculars. Exacte. I també hauríem de tenir una atenció especial, no?, per la nostra oïda.
Totalment d'acord. Ara estic veient el Guillem, que porta els auriculars posats, aquests auriculars supraorals, els que van, diguem-ne, per la part de fora del pavelló. Clar, això ha d'estar molt controlat. Passant moltes hores amb aquest tipus d'auricular, podríem arribar a tenir certes intensitats, pot sortir, no sé si us ha passat algun cop, que pugueu sortir amb aquests acúfens, amb aquests pitidus, o que podria ser. Llavors, és un col·lectiu que heu d'estar molt conscienciats també, i alhora pugueu anar a fer les revisions.
Falta de galanteria per part meva, no t'he preguntat què tal el volum.
El volum per mi està correcte, bé, està perfecte.
Doncs endavant, proseguim.
Molt bé. Parlem ara, per exemple, dels nadons. Durant els primers anys de vida, s'ha de cuidar d'alguna manera especial l'oïda dels nadons?
Correcte, Carme. De fet, hem de tenir en compte que des del primer segon de vida, en quan un nen neix en àmbit hospitalari, avui dia és obligatori fer-li un screening neonatal. És a dir, que aquell nen, en poques hores d'haver nascut, aquell bebè, se li fan una sèrie de proves electrofisiològiques, perquè aquell nen no té col·laboració per fer proves audiomètriques, però amb allò es pot detectar si hi ha algun tipus d'alteració, algun tipus de dèficit, i més si venen, per exemple, d'alguna alteració genètica, o que poden haver-hi casos a la família. Però ja de per si tots els nadons en els hospitals surten amb aquestes proves fetes. Per tant, podem tenir la tranquil·litat que tenim un bon sistema per poder detectar aquestes alteracions. Posteriorment, sí que és veritat que és tasca dels professionals també sanitaris a nivell hospitalari de fer aquest seguiment. Quan el nen ja entrem a l'etapa de la infantesa, ja és un equip multidisciplinar que també se n'encarrega, des del logopeda, els audiòlegs, els audioprotesistes, tots hem de fer un equip per poder anar seguint que aquest nen vagi aconseguint totes les etapes locutives necessàries per adquisició del llenguatge correcte.
Amb l'edat es perden facultats auditives i hi ha alguna manera de fer que se'n perdin menys?
Sí, Guillem, no sé si us sonarà, en l'àmbit, per exemple, de l'òptica, quan la gent a partir d'una certa edat, uns 40 anys, que jo ja m'hi trobo, que diuen és que de prop em costa enfocar, de prop la vista cansada. Doncs amb l'audició el que ocorre és molt semblant. És una fatiga o un esgotament de l'agudesa auditiva. Llavors tenim unes cèl·lules en l'aparell intern, a l'oïda interna, que s'anomenen cèl·lules ciliades, que amb els anys perden facultats. I efectivament això acaba afectant a certes freqüències del so i que a l'hora de comunicar-nos es pot arribar a dificultar entendre certes conversacions.
En cas de néixer amb problemes d'audició, en quin punt es troba la ciència per mitigar-los? Amb pròtesis o
correcte,
a través d'altres mecanismes?
Estem molt, molt avançats, i igual que hi ha el protocol de l'escrining neonatal, en quan es detecta que un bebè té problemes auditius, normalment són problemes auditius realment severs, són forts, llavors s'activa tota una xarxa de protocols que primer pas és una pròtesi no implantable, el que coneixem com un audiòfon. El nen primer ha de passar per una fase d'adaptació amb audiòfon i veure si en pot treure un rendiment bo. En el cas de que no tregui un rendiment bo, la següent fase, a cap d'uns mesos, està tot marcat, es podria plantejar una pròtesi implantable, que ja parlaríem d'implants coclears, que és en aquest cas un dels mitjans que s'utilitza per aquest tipus de nadons.
I escolta, Ana Maria, aquestes solucions que ara ens comentaves
sí.
Són cares o podríem dir que hi arriben totes les butxaques?
Clar, Carme, a veure, hem de tenir en compte que en un audiòfon, si poguéssim obrir un audiòfon, el que trobaríem a dins és una sèrie de maquinària, una sèrie de xips, és electrònica digital d'alt nivell, que això repercuteix unes inversions d'I+D per part dels fabricants. Clar, amb això ara què podria dir jo? Pues que són molt cars. És cert que té un cost, uns audiòfons, que sí que tenen un cost elevat, però avui en dia s'està treballant perquè tot usuari, no hi ha ningú que es pugui quedar sense audiòfons. Però sí que és cert que no és un producte barat. Això és cert, Carme.
Mm-hmm. Abans d'acabar, em sembla que també hem vist, així m'ho comenta el Guillem, que veneu protectors auditius. Explica'ns què és.
Sí, mira, Carme, els protectors auditius poden anar enfocats en diferents, per diferents conceptes. El que més coneixem, el tradicional, són els protectors auditius per la piscina, pels nens, mm-hmm. per l'aigua. Evitar que aquesta aigua entri en els conductes i els pugui arribar a afectar pues, amb una otitis, amb infeccions, amb qualsevol tipus de patologies. Fàcilment solucionables, però també fàcilment evitables. Però després ja parlem de protectors sonors. En l'àmbit laboral ja hem dit que poden haver-hi protectors per exposició llarga al so, però cada cop més estem més especialitzats. Jo, per exemple, soc un motorista, porto moto, i amb el casc es transmeten unes vibracions. No cal que sigui soroll aeri, sinó per vibració. Mm. Doncs cada cop hi ha taps més personalitzats per poder evitar sortir, treure's el casc de la moto i escoltar xiulets o estar una estona que una sensació auditiva desagradable. O, per exemple, persones que tenen tendència, fa poquet va venir una persona que em consultava, a agafar molts avions. Això vol dir que hi ha un canvi de pressions brusc i també hi ha protectors específics per això. Cada cop ens estem especialitzant més.
Doncs escolta, Guillem, em sembla que estaríem molt ben atesos, eh? De la mà de l'Anna Rosa en aquest centre auditiu de Castellà, que recordem als nostres oients, sobretot als castellarencs, que trobareu a la plaça del Calissó. Anna Rosa, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
Moltíssimes gràcies.
I molta feina, que això serà bon senyal.
I tant que sí, us estem esperant.
Molt bé, gràcies i bona tarda. Adéu, Guillem.
Adéu, molt bona tarda.
Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. You can't touch this.